Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia per no veure gaire el sol, però no gaire fred.
Ara 6 graus a Palafrugell, 5 a la Bisbal i 6 a Sant Feliu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del dimarts 16 de gener del 2024, un dia en què el Supermatí explicarem la xifra de robatoris que va patir el Baix Empordà al llarg de l'any passat, el 2023. Ja us avanço que és més d'un diari, segons la xifra que va donar ahir els Mossos. També parlarem de la lluita de dues entitats ecologistes per intentar avaluar l'estat del Ridaura i també les conclusions de l'Ajuntament de Palafrugell sobre la fàbrica de joguines, el principal atractiu d'aquest familiar d'aquest any per segona edició consecutiva a Palafrugell, que no hauria assolit els resultats esperats. I també felicitarem un establiment de casa nostra per haver rebut el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris. Ens escolteu a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui ens acompanyarà de nou l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Vam començar divendres passat una entrevista amb ell, però se'ns va quedar curta l'estona i avui hem d'ampliar altres notícies perquè feia dies que volíem parlar amb Òscar Aparicio i continuarem parlant, de, per exemple, de la seguretat a la Bisbal o de les principals demandes del col·lectiu de comerciants per mirar d'impulsar el comerç del municipi. També, si ens dona temps, farem el repàs de les notícies setmanals de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguí. De seguida tot això, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Camps i Sergi Villena, també, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Baix Empordà pateix 592 robatoris en llars al llarg del 2023.
A les comarques gironines, des de principis d'any, en consten 2.186, una xifra que és lleugerament superior a la de l'any anterior, quan se'n va registrar 2.418. La gent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de Girona, Marta Pla, lamenta que encara hi ha casos en què no es denuncien i insisteix en la importància de fer-ho per poder prendre mesures de prevenció i investigar els delictes. Actualment, segons detalla el cos de Mossos d'Esquadra, el que més busquen els lladres als domicilis són joies, però també diners en efectiu, aparells d'electrònica i, sobretot, a Girona Ciutat, bicicletes d'alta gamma.
Dues entitats ecologistes del Baix Empordà insten a avaluar l'estat del Ridaura.
Ardenya Patrimoni Natura i el grup Natura Externa demanen als consistoris treballar per salvar aquest ecosistema fluvial de la Vall d'Aro. El president del grup Natura Externa, Jaume Ramot García, detalla que demanen crear una taula de treball per fer una avaluació general de l'eix de la Vall d'Aro perquè al llarg dels anys ha anat empobrint.
Junts per Sant Feliu de Guíxols denuncia problemes persistents a la piscina municipal.
Junts per Sant Feliu denuncia diverses incidències a la piscina municipal de la Corxera. L'entitat afirma que es van posar en contacte amb el responsable de l'empresa concessionària i que va declinar reunir-se per indicacions dels regidors del govern.
Doncs heu notat que tenim la crònica de la Paula Camps una mica baixa. Intentarem, a l'hora de l'informatiu, intentarem pujar el volum. La fàbrica de joguines d'aquest any a Palafrugell no ha assolit els resultats esperats. Recordem, és l'espai que s'instal·la ja des de l'any passat, en aquest cas a la bòbila de Palafrugell, i que, segons l'alcalde Juli Fernández, segons la valoració que està fent també l'equip de l'IPEP, no hauria assolit els resultats esperats pel que fa al nombre de visitants. Ens en dona tots els detalls en Ferran Castelló.
Tot i l'increment del pressupost, l'Ajuntament es planteja no fer aquesta activitat l'any que ve. Segons l'alcalde, cal analitzar si els costos queden compensats amb l'afluència. En canvi, Juli Fernández fa una bona valoració del funcionament de la cavalcada de Reis i del Pinxo Terra i del Pinxo Aigua, entre altres.
L'aeroport de Girona continua per sota de les xifres del 2019 i tanca el 2023 amb 1,5 milió de passatgers.
Tot i això, aquesta dada reflecteix una recuperació progressiva des de la crisi de la pandèmia, tot i que encara no s'hagi arribat als nivells previstos. Per aquest any es preveu un impuls en la recuperació gràcies a l'augment de vols de Ryanair, programats especialment durant els mesos d'hivern.
I més notícies, hem de felicitar Cal Bandarra, que ha rebut el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris.
El restaurant, situat a l'edifici de l'Hotel Plaja, celebra 104 anys de tradició gastronòmica Begú amb aquesta distinció. Les seves arrels es remunten al 1918 amb la fundació del Masó Plaja.
En cultura, Foto Torroella desenvolupa una exposició d'homenatge a Joan Salvat Papasseit per desenvolupar el treball col·lectiu i la creativitat individual.
Ho explicava el seu coordinador i membre de Foto Torroella, Eugeni Prieto, en una entrevista al programa del Supermatí. Amb el nom d'homenatge a Joan Salvat Papasseit 1894-1924, la mostra es podrà veure en 9 poblacions d'arreu de Catalunya durant el 2024.
I hem d'explicar també, relacionat amb la cultura, que la Ludwig Bank se suma a l'Ítaca Sant Joan d'aquest any a l'Estartit.
L'Ítaca Sant Joan suma la Ludwig Bank en el seu cartell pel pròxim dissabte 22 de juny a la platja de l'Estartit. El grup de la Mespolla actuarà en aquest espai compartint escenari amb artistes com Art de Bogotà, Calavento o Rina.
I Pals recupera els Pastorets amb una versió renovada de l'obra.
Aquesta nova adaptació, encarregada per la coordinadora de Pastorets de Catalunya l'any 2020, promet ser una experiència teatral amb una perspectiva més moderna sense perdre de vista la tradició. L'única representació d'aquesta temporada tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu de Pals el dia 27 de gener a les 8.
8 i 6 minuts. S'obre la novena edició del Premi Josep Pallach d'Articles Periodístics.
Són els articles candidats a la desena edició del Premi sobre la transversalitat educativa. Es podran presentar entre el 22 de gener i el 23 de febrer. Són uns premis convocats conjuntament entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Josep Pallach.
Dos apunts d'esports. Comencem pel tennis, perquè Paula Badosa va tornar a guanyar el seu debut a l'Open d'Austràlia 2024.
La baixempordanesa assaboreix novament el triomf en el seu primer partit a l'Obert d'Austràlia, que és el primer gran slam de la temporada. En partit de primera ronda, Badosa es va desfer amb autoritat de la nord-americana Taylor Townsend amb un concloent 6-1 i 6-3.
I en la novena regata Guíxols Cup, Miquel García en icle 4 i Ot Puig en icle 6 van ser els guanyadors.
Aquesta ha sigut la primera ronda de la...
Segon Paula, que intentarem un moment, intentarem incrementar el volum d'aquesta crònica perquè certament costa molt d'escoltar i ara de seguida la podrem escoltar i pugem el volum perquè si no, no s'entendrà res i la crònica és una mica llarga. Aviam si ara t'escoltem millor. Paula, un segon. Ara activem la crònica de Paula.
Aquesta ha sigut la primera ronda de la competició, que ha comptat amb una setantena de regatistes. En l'IRCA 4, l'or ha estat per Miguel García, del Club Nàutic Cambrils, la plata per Toni Autonell, del Club Nàutic al Masnou, i el bronze per Joan Fargas, del Club Nàutic Cambrils. En la categoria femenina, la regatista local Mireia Garriga ha fet el primer lloc, mentre que també la ganxona Sofia Constans ha quedat tercera.
Ara sí, gràcies, Paula.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà, perquè estan passant coses. Comencem amb l'àmbit internacional, perquè l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, comença de manera impressionant la seva cursa per tornar a la Casa Blanca. Jo ja m'aniria fent a la idea que Donald Trump tornarà a ser president dels Estats Units el novembre d'aquest any mateix. Jo ja em faria la idea. Perquè, de moment, ha aconseguit una victòria contundent en el primer pas de les primàries republicanes, en el caucus d'Iowa, un impressionant 51% dels vots. Trump ha superat el seu propi rècord en curses amb més de dos candidats. Amb 98 de les 99 circumscripcions electorals a favor, es consolida com a favorit per la nominació del Partit Republicà i també favorit a l'enfrontament amb Joe Biden. Ara expliquem aquesta enquesta que ha sacsejat tot el món, a l'Estat, de fet, ha sacsejat tots els titulars de l'Estat, perquè el 44% dels homes i el 32% de les dones creuen que s'ha anat massa lluny en la promoció de la igualtat. D'altra banda, el 67% de les dones considera que les desigualtats de gènere són grans o força grans, mentre que aquest percentatge baixa fins a només el 48% entre els homes enquestats. Per tant, no són majoria els homes que consideren que les desigualtats de gèneres són grans o molt grans. Al Pròxim Orient, Hamas ha difós un vídeo propagandístic en què suposadament es veuen els cadàvers de dos hostatges israelians. Aquest fet arriba després que en un altre vídeo, aquests mateixos hostatges demanessin el cessament de l'ofensiva israeliana per la seva alliberament. A Andorra, l'streamer The Grefg s'enfronta a acusacions d'intentar desnonar una anciana d'un pis. Malgrat les acusacions, The Grefg es defensa rient-se i admet que hi ha un litigi amb la dona per la propietat d'un habitatge a Escaldes. I ahir l'equip mèdic de Carles Falcón, el pilot Carles Falcón, va confirmar la seva mort a causa dels danys neurològics provocats per l'aturada cardiorrespiratòria que va patir en un accident al Qatar. Falcón, el pilot que va caure en el quilòmetre 448 de la segona etapa, estava ingressat a l'Hospital de Riad des de fa ara una setmana. Ara és el moment de la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Quin dia amb núvols, però poca fred, és així?
Avui dimarts tindrem una jornada poc assolellada, igual que ahir dilluns. Avui potser la nuvolositat més important l'esperem de cara a la tarda. Seran núvols que fins a mig matí podran ser alts i de cara a la tarda podrien ser una mica més importants. De cara a la tarda, vespre, més de cara al vespre, nit, al nostre territori empordanès, esperem una nova línia frontal que ens creuaria el país d'oest a est. Aquí al Baix Empordà d'aquest nou front només n'esperem la nuvolositat, perquè de pluja no ens en portarà. Les temperatures també seran molt benèvoles i amb prou feines baixarem dels 3-4 graus mínims i quedarem als 17-18 graus màxims. Unes temperatures que de cara a demà dimecres podran fer un mínim repunt a l'alça, coincidint amb l'arribada d'aquest nou front que impulsarà vent càlid de component sud-oest.
Gràcies, Marc Vilà. Això és el Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
3 minuts i un quart de nou del matí d'avui dimarts 16 de gener del 2023. El Baix Empordà pateix 592 robatoris al llarg del 2023. En concret, robatoris a cases, a domicilis. A les comarques gironines, des de principis de l'any passat, en consten 2.186, una xifra que és lleugerament superior a la de l'any passat. La gent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció a la Ciutadania, Marta Pla, lamenta que encara hi ha casos que no es denuncien i insisteix en la importància de fer aquesta denúncia per poder prendre mesures de prevenció i investigar els delictes. Què més en sabem, Maria?
El 2023, els robatoris a les llars gironines han disminuït gairebé un 9,6% respecte als que es van denunciar en la mateixa zona el 2022. Un fet que Pla atribueix a dues causes principals. Per una banda, considera que les tasques de prevenció dels Mossos poden haver contribuït a que la gent prengui més consciència de les mesures de seguretat i, de retruc, faci baixar els robatoris. Tanmateix, també estava convençuda que hi ha gent que no ho denuncia, ja sigui perquè l'assegurança no ho cobreix i ho considera una pèrdua de temps o perquè se n'assabenten molt més tard. Per contribuir en l'objectiu de disminuir els robatoris, Pla insisteix en la importància de comunicar-ho a la policia. Per presentar una denúncia d'aquest tipus, cal adreçar-se a una oficina d'atenció ciutadà dels Mossos amb el document d'identitat i la llista d'objectes sostrets, tan detallats com sigui possible. A més, els Mossos recorden que és important no tocar res i avisar-los de seguida per maximitzar la possibilitat d'identificar-ne els autors.
Quins són els objectes predilectes per a aquests lladres, Maria?
La gent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà, Marta Pla, diu que el que han detectat que més roben els lladres a les llars gironines són joies perquè és fàcil fondre-les i poder-les revendre sense ser detectat. En aquesta línia, Pla assegura que hi ha lladres especialment en joies que accedeixen a alguns domicilis seleccionats expressament amb aquesta fi, però també n'hi ha que un cop dins a les llars busquen joies, diners en efectiu o aparells d'electrònica. A més, alerta que darrerament, i especialment a la ciutat de Girona, hi ha lladres que busquen bicis d'alta gamma. Com a mesura per intentar recuperar el que s'ha sostret després d'un robatori, la gent de Mossos recomana tenir tots els objectes de valor que hi ha dins el domicili documentats.
El que més es sostreu són les joies i recomanem a tota la ciutadania que si tenen assegurança i volen que constin no només les joies sinó tots els objectes de valor, quadres, etc., ho han d'explicar a la seva assegurança exactament què tenen i l'assegurança els hi farà fer com una mena de book explicant cada joia o cada objecte de valor què és i si té codis i així. Si no volen fer constar dins de l'assegurança, igualment recomanem que tots els objectes de valor la gent tingui la cura de tenir-ho guardat l'ordinador, on sigui, cada cosa amb una foto de les joies, dels quadres, amb tot el que pugui ser identificable d'aquesta joia.
Important això. I també important saber com s'han de prevenir aquests robatoris.
Per prevenir els robatoris dins els domicilis, Pla diu que és important fer servir el sentit comú. En aquesta línia recomana accions tan simples com passar sempre la clau quan se surt de casa o si s'ha contractat una alarma, no oblidar-se mai de connectar-la. A més, també recorda que no s'ha de posar mai l'adreça del domicili al clauer de casa i, en cas de perdre'l o que sigui sostret, canviar immediatament el bombí. També diu que és important vigilar que ningú accedeixi als pàrquings darrere nostre aprofitant una entrada o una sortida. Per això diu que cal esperar a que la persiana quedi tancada i evitar així l'accés als aparcaments de possibles lladres que poden robar cotxes, trasters i també accedir als edificis. Per la mateixa raó, també insisteix a dir que cal tancar les portes d'accés als edificis. Per últim, Pla posa molt èmfasi en el fet que cal anar en compte amb el que es publica a les xarxes socials perquè tothom ho pot veure.
Hem d'anar molt en compte perquè si tenim aquestes xarxes socials obertes a tothom, és fàcil que tant els amics com que els que no són amics mirin, sàpiguen i vagin a la casa. Si marxem de vacances, si marxem de cap de setmana, sisplau, no publiquem totes les xarxes socials. En tot cas, ho publicarem quan tornem. No s'ha d'explicar mai que anirem de vacances ni en futur ni en present. Sempre en passat. Hem anat, però ara estem a casa.
Una de les mesures que Pla considera que cal fer quan es marxa uns dies de casa és simular moviment. Amb aquest propòsit, recomana preguntar a algú de confiança que tregui el que hi ha a la bústia o que entri i apugi i abaixi les persianes. A més, diu que últimament els lladres deixen un plàstic a la porta per mirar si entra o no gent al pis. Si un veí o veïna fa aquesta tasca d'entrar, és suficient perquè caigui el plàstic i els lladres no detectin que la casa està buida.
Ara posem el focus en l'estat del riu Ridaura. Dues entitats ecologistes, una és Ardenya Patrimoni i Natura i l'altra és el grup Esterna, han instat els alcaldes de la població que travessa el curs del riu Ridaura per actuar plegats per la recuperació del seu ecosistema fluvial.
El president del grup Natura Esterna, Jaume Ramot García, detalla que demanen crear una taula de treball per poder fer una avaluació general de l'estat del segon riu més important de la comarca i l'eix vertebrador de la Vall d'Aro, perquè al llarg dels anys ha anat empobrint. Així podran fer una diagnosi de l'estat del Ridaura i de les futures actuacions que s'hi poden fer per conservar-lo.
Les accions a prendre, bàsicament, com que aquí hi ha molts actors que poden treballar, diguem, en l'àmbit del Ridaura, pensem que el que demanem, bàsicament, aquesta taula de treball o aquest consens per al Ridaura és posar-nos en mans d'una auditoria, d'una empresa que faci una auditoria del Ridaura i que, diguem, de forma científica i professional es busquin solucions a molts temes, com te deia, que actualment el Ridaura estan per resoldre.
Actualment el Ridaura és gestionat per tota la llei aplicable des de l'ACA i dels departaments dels diferents de Medi Ambient i de Territori. Tot i això, les entitats troben a faltar una visió global dels ajuntaments de la Vall d'Aro que posi en alça tots els valors històrics, culturals i naturals que té. Ramot ha comentat algunes de les propostes i una d'elles és millorar la gestió de l'espai natural de l'Ardenya.
El Ridaura neix al terme de Santa Cristina d'Aro i desemboca a Platja d'Aro, però també inclou Llagostera i Sant Feliu de Guíxols.
Aquests són els quatre municipis que les entitats ecologistes han instat a que generin aquest informe i consensuïn les actuacions, que més enllà del propi municipi, les entitats creuen que els poden ser beneficioses a l'hora d'unificar criteris i de trobar l'encaix que tenen aquests municipis vers un element vertebrador com és el Ridaura. D'altra banda, Ardenya, Patrimoni Natura i el grup Esterna creuen que la recuperació del riu es podria beneficiar dels fons europeus Next Generation.
Les ajudes europees, ja siguin Next Generation o les que puguin esdevenir, doncs evidentment serien part del finançament que caldria per generar aquest estudi general del Ridaura. Per tant, el que demanem als ajuntaments és que potser ara iniciïn aquesta taula de treball amb recursos propis per fer una primera avaluació o un full de ruta de cap on han d'anar dirigits aquests estudis i al mateix temps buscar aquest finançament, ja sigui doncs, potser des de la Diputació, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, des de fons europeus, per doncs, finançar aquests treballs que s'hauran de portar a terme d'aquesta taula per al Ridaura.
De moment, la crida per realitzar un estudi transversal del Ridaura ha tingut molt bona rebuda en les primeres reunions amb els consistoris de la Vall d'Aro.
Doncs subscrivim aquesta crida per, si més no, estudiar l'estat de la fauna i la flora de tot el curs del Ridaura. I ara ens quedem a Sant Feliu de Guíxols. I és que Junts per Sant Feliu denuncia que, tot i diuen, van avisar l'equip de govern fa mesos, a hores d'ara encara hi ha problemes a la piscina municipal. El partit explica que el novembre passat van alertar que el servei de la piscina municipal s'estava veient afectat per la falta de manteniment i desatenció i que això estava provocant la degradació de les instal·lacions, diuen, i les queixes dels usuaris. Asseguren que els problemes ara mateix encara continuen.
Segons Junts per Sant Feliu, els clients es queixen per l'aigua freda a la piscina i les dutxes, la manca de llum a les sales, rajoles caigudes, maquinària obsoleta, goteres permanents i per la caiguda recent d'una placa del sostre sobre una taula del bar. Després de comunicar-ho públicament al grup municipal Junts per Sant Feliu i altres grups municipals expliquen que van traslladar aquesta situació als plens municipals dels mesos de novembre i desembre de 2023. Tal com informa Junts per Sant Feliu, l'alcalde havia confirmat presencialment que la situació estava resolta i no hi veia més importància. Dos mesos després, Junts manifesta que les incidències esmentades a la piscina segueixen igual i empitjoren per moments. Tal com alerta Junts, desenes d'abonats s'estan donant de baixa del servei per la impossibilitat d'utilitzar les instal·lacions amb casos d'infants que es queixen d'infeccions respiratòries a causa de les baixes temperatures de la piscina i els vestuaris. Junts per Sant Feliu afirma que es van posar en contacte amb el responsable de l'empresa concessionària i que va declinar a reunir-se per indicacions dels regidors del govern. Per aquests motius, Junts demana una compareixença del regidor del govern responsable de les instal·lacions municipals per tal que doni explicacions.
I un altre servei municipal que sembla que no ha donat els resultats esperats, en aquest cas a Palafrugell. Estem parlant de la fàbrica de joguines d'aquest Nadal. Tot i l'increment de pressupost, l'Ajuntament es planteja no fer aquesta activitat infantil l'any que ve. Aquest any era el segon any que es feia a la bòbila de Palafrugell durant els dies de vacances, segons l'alcalde, que l'analitza si els costos queden compensats amb l'afluència. En canvi, Juli Fernández fa una bona valoració del funcionament de la cavalcada de Reis i del pinxo terra i el pinxo aigua.
En declaracions a Ràdio Palafrugell, l'alcalde diu que l'espectacle de la fàbrica de joguines, que es va instal·lar a la bòbila, hi va haver menys gent de l'esperada i obre la porta a buscar-ne alternatives.
Jo crec que ha hagut menys gent de la que tocaria, sí, sí. Per això jo soc el primer que fa que estic dient que cal reflexionar sobre si en relació al cost que ens comporta mantenir la fàbrica de gent, la fàbrica de joguines, ens compensa o no ens compensa. I de fet ja hem començat a buscar reflexió i buscar alternatives. Està clar que al voltant d'aquesta festa de Nadal tot el que s'ha de fer ha de pivotar al voltant de l'oci familiar, no?
En global, valora el funcionament de la campanya cultural nadalenca amb un aprovat.
En termes general, podríem dir que és un aprovat bé. Ara, que han hagut activitats que s'han de reflexionar sobre com les podem millorar o eliminar i suplementar per nosaltres, és evident.
I aposta per reforçar les propostes d'oci familiar, com el pinxo terra i el pinxo aigua.
Ha hagut bona, diguéssim, bona valoració del que va ser la cavalgata de Reis, malgrat les incidències sobre si plovia o no plovia, sí. Encara que hi ha gent que s'ha criticat que hi havia caramels, i també crec que, com he dit abans, ha funcionat bastant bé el pinxo aigua, que s'ha recuperat, el pinxo terra, que s'ha recuperat. Jo crec que són activitats que han, més o menys han anat funcionant. Ara, en termes generals, algunes caldrà revisar-les.
L'alcalde defensa la decisió presa fa anys de no llançar caramels durant la cavalcada de Reis. Enguany es van substituir per monedes de xocolata.
Música. Que el Bandarra rep el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris. El restaurant, que està situat a l'edifici de l'Hotel Plaja, celebra 104 anys de tradició gastronòmica a Begú amb aquesta distinció. Les seves arrels es remunten a 1918 amb la fundació del Masó Plaja.
El premi el va recollir Aitor Sumoy en representació de l'establiment. És fundador i xef de Cal Bandarra des del 2017. L'establiment ha estat reconegut per la seva trajectòria, vocació de servei i implicació constant en el teixit local. La gala que organitza el Govern de la Generalitat per mitjà del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Treball es va celebrar la setmana passada. Cal Bandarra, situat a la plaça Pella i Forgàs, és un dels restaurants més emblemàtics del poble. Les seves arrels tenen 104 anys d'història. L'origen del restaurant es remunta a l'any 1918, quan es va fundar Masó Plaja, un negoci que va evolucionar des de fonda fins a hotel. Els primers propietaris, Joan Plaja Vinardell i Narcisa Gourreig, van establir un referent gastronòmic i cultural a Begú. La Fonda Plaja, regentada durant molts anys per la família Plaja, es va convertir en un punt de trobada per locals i visitants, albergant esdeveniments socioculturals i acollint una clientela diversa, entre la qual personatges coneguts com la clarinetista Artie Shaw i fins i tot la famosa actriu Liz Taylor, durant la seva estada a Begú per rodar la pel·lícula De repente l'último verano, l'any 1959. Fins i tot va ser el lloc de fundació del Club de Futbol Begú i en va ser la seu social durant molts anys. El 2017, el xef Aitor Sumoy va donar una nova vida al restaurant de l'hotel amb Cal Bandarra, que posteriorment seria adquirit per la família Sumoy Guete Alonso el 2018. La renovació i adaptació han preservat l'essència històrica d'un establiment que segueix sent un testimoni viu de la rica tradició culinària i cultural del poble. Així, Cal Bandarra es consolida com un lloc de trobada contemporani, fusionant la tradició mediterrània amb les tendències gastronòmiques actuals.
Pals està preparant la recuperació dels pastorets. De fet, es dirà Els pastorets de casa nostra, una versió renovada de l'obra clàssica escrita ara per Roc Esquius.
Els pastorets de casa nostra tornen després d'una pausa degut a la pandèmia que va trencar amb 40 anys consecutius d'història ininterrompuda. Aquesta nova adaptació, encarregada per la Coordinadora de Pastorets de Catalunya l'any 2020, promet ser una experiència teatral amb una perspectiva moderna de l'obra més indispensable dins la història catalana. Durant la presentació de la nova temporada, el president de la coordinadora, Josep Pere Miquel, va remarcar que els pastorets de Pals representen una modernització dels valors, el context i l'acció dels pastorets, mantenint-se fidels, però, a l'essència de la tradició. L'única representació d'aquesta temporada tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu de Pals el 27 de gener a les 8.
S'obre el termini per presentar els articles candidats a la desena edició del Premi Josep Pallach d'Articles Periodístics sobre Transversalitat Educativa. Es podran presentar entre el 22 i el de gener i el 23 de febrer. Són uns premis convocats conjuntament entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Josep Pallach.
En aquesta exposició itinerant, els socis de l'associació Foto Torroella han agafat com a referència la poesia de Joan Salvat Papasseit per crear una sèrie d'imatges inspirades en les paraules de l'autor. Aquest no és el primer cop que els membres de aquesta associació s'inspiren en un autor reconegut de la literatura catalana, ja que el passat 2023 Foto Torroella va organitzar una exposició en commemoració al centenari de la mort de Gabriel Ferrater. Eugeni Prieto explica que enguany es commemora amb aquesta exposició el centenari de la mort de Joan Salvat Papasseit. A l'hora de conformar l'exposició van ser els mateixos socis els que van escollir les poesies a les que es volien inspirar per capturar una instantània. Afegeix a més que aquest tipus d'exposicions s'han de treballar amb temps. El coordinador afegeix que aquest procés de creació permet potenciar la creativitat individual.
Hi ha alguns socis que han elegit la mateixa poesia, però de diferents punts de vista. O sigui, tu no saps que estàs parlant de la mateixa poesia fins que llegeixes la poesia exacta. No? Jo penso que és una forma de treballar que és, per una banda, és col·lectiva, però per l'altra banda també potencia la creativitat individual de cada un dels associats.
Eugeni Prieto apunta que la combinació de fotografia i poesia permet crear imatges subjectives que permeten acostar al públic a la poesia de Joan Salvat Papasseit. A més, el coordinador de la mostra destaca que durant tot el 2024 la mostra anirà voltant per 9 municipis de Catalunya, entre els quals destaquen Girona, Figueres, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols o Vic, entre d'altres. Ara, actualment, l'exposició es pot visitar fins al 31 de gener a Verges. Des de Foto Torroella no es podien imaginar que aquesta exposició acabés sent itinerant. Tot i això, Eugeni Prieto destaca que si tenen temps per preparar la mostra, també poden contactar amb diversos espais per poder mostrar l'exposició i sortir de Torroella.
I un apunt d'esports, concretament de tennis, perquè Paula Badosa va tornar a guanyar el seu debut a l'Open d'Austràlia 2024. La baixa empordanesa assaboreix novament el triomf en el seu primer partit a l'Obert d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada. En el partit de primera ronda, Badosa es va desfer amb autoritat de la nord-americana Taylor Townsend per un contundent 6-1 i 6-3.
El duel es va decidir en 57 minuts i ha de servir a la begurenca per recuperar confiança en el seu joc. Badosa no guanyava un partit des del passat 5 de juliol a Wimbledon i ha viscut un calvari de més de mig any apartada de les pistes per culpa d'una lesió a l'esquena. Sense anar més lluny, fa uns dies havia reaparegut amb derrota en el torneig d'Adelaida, que servia de preparació per a aquest primer gran slam de l'any. A segona ronda de l'Obert d'Austràlia, la begurenca es creuarà amb la russa Pavlyuchenkova, que va derrotar a la croata Bekic per un doble 6-4.
Acabem d'arribar a 9:15 del matí d'avui dimarts 16 de gener. Ens escolteu al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Divendres de la setmana passada ens acompanyava l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. No ens va donar temps d'acabar l'entrevista perquè tenim un temps limitat i li vam demanar si podia tornar a ser amb nosaltres avui mateix, i aquí el tenim, alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Divendres, just quan vam acabar l'entrevista, al cap de poca estona es va conèixer que s'havia identificat la persona que presumptament hauria violat la dona que va abandonar el seu fill ara fa unes setmanes a la Bisbal. Va ser just poc després que es van conèixer aquestes informacions que avançaven diversos mitjans. I li volia preguntar si tenen alguna novetat. Imagino que tot plegat continua amb el secret de sumari.
Bé, nosaltres els Mossos ens han anat informant puntualment, sense entrar en els detalls dels noms de les persones, etc. Ens van comentar que, ja t'ho vaig dir l'altra vegada, sí, que era Vox Populi, doncs no era la persona que ells estan investigant, i ens han anat fent una explicació sense entrar en més detalls, primer pel secret de sumari, però encara que no fos secret de sumari, entenc que bé, el secret de sumari és fins i tot per les parts, quan no hi ha secret de sumari és per la resta, és a dir, les parts poden tenir accés, la resta no, per tant, entenc perfectament que només ens anéssim posant amb antecedents sobre el que anàvem fent, les actuacions que anàvem fent, però tampoc mai se'ns va acudir, doncs, demanar això a les persones afectades, més enllà de bueno, com vam veure aquesta persona, que tothom hi apuntava per si es podia fer alguna cosa, fins i tot per protecció, no? Perquè, bé, no és agradable que et diguin això, i en un tema com aquest els ànims s'exalten. En tot cas, els Mossos ens han anat informant de com està el tema i el porten ells, i bé, com vaig dir ja en el seu moment quan va passar el fet, lamentar un fet com aquest. En tot cas, ara depèn del jutjat que faci, doncs, la investigació, decideixi quina és la versió creïble, i nosaltres, doncs, no podem fer res més, doncs, que posar els serveis de l'Ajuntament, i també en aquest cas els serveis socials del Consell Comarcal, per intentar, en aquest cas, poca cosa podem fer, però en els propers, doncs, intentar que no passi aquesta situació, no? En tot cas, fer prevenció, estar en contacte amb escoles, amb instituts, amb la població en general, per quan hi hagi alguna situació similar a aquest tipus, doncs, que puguin recórrer en els serveis, això de serveis socials, que nosaltres podem derivar fins i tot als serveis sanitaris per no trobar una situació tan lamentable com la que hem viscut aquests dies.
Reprenc el qüestionari allà on el vam deixar, i volia, va quedar pendent de preguntar-li per la seguretat més enllà del tema de les ocupacions, que sí que vam parlar-ne molt l'altre dia, i això incrementat avui que explicàvem que el Baix Empordà, com el conjunt de la comarca, pateix més d'un robatori diari a domicilis al llarg del 2023. Aquesta és una qüestió que els preocupi, la situació de la seguretat a la Bisbal. Darrerament, des que vostè és alcalde, s'han anat comunicant moltes més accions policials contra drogues, contra robatoris. Llavors, el dubte que un té, seguint l'actualitat de la Bisbal, és si realment està havent més casos o si vostès estan comunicant més l'acció policial en aquesta matèria.
A veure, nosaltres només ens podem basar en les dades i, per tant, a vegades és complicat, però la comparativa de dades, segons es van informar els Mossos, és que de l'any 23 a l'any 22, per exemple, agafant el mes de desembre, que en el cas de la Bisbal va ser un mes complicat, sí. Només hi ha hagut dos denúncies més. Això no vol dir que no hi hagi més fets delictius que no es denunciïn, perquè jo crec que és una evidència, però sempre ha passat això, no? La gent a vegades per delictes menors no vol anar al jutjat, no? O no vol anar directament a policia, Mossos d'Esquadra, per fer la denúncia per motius diferents, no? Per la por, perquè puguin pensar que estaran molt temps perdent, que hauran de fer moltes declaracions, que hauran d'anar a judici, etc. Llavors, les dades objectives són aquestes, no? Que hi ha hagut només dos denúncies més. És evident, doncs, que hi ha hagut més alarma social i més sensació d'inseguretat, tot i, com deia, la policia, doncs, en aquest cas, la policia local, però també Mossos d'Esquadra, han fet la seva feina, que és anar detenint en múltiples ocasions a les persones autores dels fets. En molts municipis del Baix Empordà ens hem trobat una miqueta amb el mateix patró, que no és que hi hagi, bueno, hi ha més fets delictius, però fets per un grup molt reduït de persones, no? En el cas de la Bisbal ho teníem identificat, una persona que feia furs o que està fent furs i que deu portar més de 40 detencions, i en aquest cas un grup d'adolescents, de menors d'edat, que també van començar amb bretolades i van anar avançant fins a furs, robatoris, danys. En aquest cas, després d'unes 40 detencions, més o menys, i després de la pressió que van fer, en aquest cas, tots els regidors i alcaldes, o la majoria de regidors i alcaldes del Baix Empordà, que ens vam reunir a la Bisbal i que vam demanar que s'actués en aquest cas. Nosaltres, com a Bisbal, havíem anat a parlar amb Fiscalia, perquè a més presó havíem parlat amb instàncies judicials, perquè en un cas tan evident de tanta reiteració delictiva, doncs, prenguessin mesures cautelars, doncs al final aquest grup de tres nois van entrar en centres tancats, dos a Barcelona i Girona, i és veritat que des de que va passar això, el número d'incidents delictius i no delictius, bueno, gairebé ha quedat a zero, excepte el que va haver-hi a final d'any. Tot la resta ha quedat a zero, és a dir, no han tingut més fets delictius, o com a mínim no amb aquella intensitat que tenim a la Bisbal i els pobles del voltant. Per tant, tot feia apuntar que eren aquest grupet. Això vull dir que...
Tancats, també el primer cas, o només el cas dels menors que ens comentava?
El cas dels menors. Aquest d'altre encara està per aquí, tots els comerciants estan desesperats, perquè a més el veuen, saben que ho farà, o que ho intentarà, si més no, el anem detenint, però que són furts menors i els jutjats no, de moment no han pres cap mesura cautelar respecte a aquesta persona. És molt frustrant això, perquè tothom el coneix, tothom sap, per totes les xarxes i les fotos, es van avisant als comerciants quan el veuen, però nosaltres l'únic que podem fer com a ajuntament és això, és fer la tasca policial de detenir-lo.
El cas del Cap d'Any, entenc que no estaria vinculat en aquest patró?
Aquest està sota... Bueno, estan investigant els Mossos. En un primer moment semblava que havia estat per qüestió d'això, una baralla que hi havia hagut, i com a revenja havia fet aquesta trencadissa en diferents locals de la ciutat. Llavors els Mossos van dir que potser també estan investigant que no fos intents de robatori, perquè va acabar amb un dels locals que sí que van derrubar. De moment no en sabem res més. És a dir, els Mossos estan investigant, no tenen... fins a que jo sàpiga dia d'avui, no tenen localitzada o identificada la persona, i per tant no sabem si va ser això un intent de robatori en aquests locals o va ser fruit d'aquella discussió, d'aquella baralla que va haver-hi en un local d'oci, que després doncs va anar fent la tancadissa pels comerços de la ciutat.
Vale, o sigui, no hi hauria una vinculació directa, a hores d'ara, entre la baralla i després l'atac en els comerços.
Sembla que sí, però tampoc, ja dic, fins que no tinguin identificada la persona, temporalment va ser el mateix moment, per tant, per això tot feia indicar això, però que fins que no tinguin identificada la persona, serà més complicat de dir-ho. En tot cas, ja dic, ha estat l'únic episodi així recent de robatori o d'intent de robatori o de danys que hi ha hagut des de que això, a mitjans del mes de desembre, aquests tres menors van estar posats a disposició del jutge que va acordar la mesura cautelar d'aquests 6 mesos, de moment, prorrogar per 6 mesos, d'estar tancats en centre de menors.
Canviant de tema, anant una mica més en el dia a dia del poble, li demanaré, sí que hi són diversos temes per posar-nos també al dia de la realitat de la Bisbal, li demanaré una mica la màxima concreció, però també brevetat possible. Per començar, ens demanaven diversos comerciants si tenen previst impulsar algun incentiu per reactivar el comerç local.
De fet, ja hi són, eh? Vull dir, amb això no vull fer política de dir ho hem fet nosaltres. Ja hi havia de l'època anterior per artesans. Nosaltres estem convençuts que hem de fer aquests incentius. Estem valorant la possibilitat de fer una cosa que la Cambra de Comerç ha impulsat en algun lloc que ha anat molt bé, que són els xecs comerç. I, per tant, sí, nosaltres hem de treballar sempre amb el sector per impulsar-ho. És a dir, no només amb incentius fiscals pels que hi són, amb incentius fiscals per la gent que vulgui venir i sobretot fer campanyes de dinamització i de captació de clients o de persones que puguin venir. Jo crec que és una tasca integral.
Hi ha municipis, com per exemple el cas de Palafrugell, que tenen la certesa que la campanya de Nadal, el comerç de proximitat, ha anat molt malament. Quina és la radiografia a la Bisbal?
Bé, suposo que en el cas d'aquests grans municipis que tenen allò, una concentració molt important, es nota molt més que en els llocs en què som més constants i no anem tant per temporades. És veritat que la Bisbal s'ha notat, com a tot arreu, jo diria, però pel que he comentat amb alguns dels comerciants, no ha estat tan important perquè tampoc no la tenim tan concentrada en èpoques estivals o en èpoques de vacances o en èpoques nadalenques. Per tant, aquí s'ha notat, jo crec que es nota tot, eh? El fet de les grans superfícies comercials, el fet de les grans botigues online, és evident que té una afectació en el dia a dia i cada vegada més. Per tant, per això hem de lluitar amb això, no? Amb les poques armes que tenim, però hem de fer la potenciació del comerç local.
Sobre comerç, encara tenen projectes o propostes per potenciar la ceràmica i en concret el carrer de l'Aigüeta?
El carrer de l'Aigüeta es va demanar per fer una gran obra, una subvenció Next Generation, que no ens l'han donat. Ah. Ara, en aquest moment, va quedar des de...
Això m'interessa, com a resident al carrer de l'Aigüeta, m'interessa.
Ah, doncs això, es va demanar una subvenció Next Generation, ara farà un mes i mig, ens van dir que havia quedat denegada, perquè el projecte no s'adaptava a la realitat. Bé, en tot cas, nosaltres estem primer en carreteres, en negociacions en carreteres, perquè la carretera no és nostra, és la competència de la Generalitat de Catalunya, per tant, qualsevol obra, qualsevol actuació en aquests moments l'han de fer ells. Estem en carreteres perquè per fer un projecte de veritat, de vialitat única, etc. I la sessió per l'Ajuntament posterior, de moment, mentre no hi hagi variant, la Generalitat és una mica reàcia a fer això, no? Una carretera de prioritat invertida o fer només un únic sentit de circulació i l'altre sentit de circulació per un altre carrer de la ciutat, perquè en aquests moments, encara que tenim el que s'anomena econòmicament la minivariant, perquè sí, és un vial de circumval·lació, no veuen que pugui engolir tot el trànsit si féssim alguna d'aquestes actuacions. Per tant, bé, estem en contactes amb carreteres de la Generalitat per intentar, doncs, això, fer algun projecte que ens satisfagi a tots. De moment, com que aquest és més complicat, estem anant als altres trams de carretera, que són de la Generalitat també, que seran més fàcils que puguem fer, que són l'antiga carretera de Calonja, el tram urbà, diguem-ho així, que aquest és més fàcil que ens puguin fer la cessió i que, per tant, puguem fer obres, actuar a l'espera de desencallar aquest altre tema que deies que t'interessava i que ens interessa a tothom, que és la Higueta, perquè és el carrer comercial de la ciutat.
Clar, és a dir, una opció seria que fos de sentit únic, la Higueta, és a dir, com se l'imagina l'alcalde de la Bisbal?
Jo sempre he pensat que si el que volem, i no d'ara, vull dir, ja en el seu moment que hi havia un projecte, estava finançat per la Generalitat, anava en aquest sentit, no? Jo m'imagino voreres molt més amples, amb ombra, en passeig i amb un espai de prioritat invertida. Una de dues direccions, jo crec que seria millor d'una, però prioritat invertida en aquest sentit, no? Que fos prioritari per vianants i no per cotxes, no? I en tot cas que el trànsit estigués més restringit o molt més restringit del que està ara, i no? Que no tot el trànsit pesant acostuma a passar per aquí, pel centre de la ciutat, i per un sector comercial, no? Llavors, aquí el problema que tenim és que el vial aquest que us deia de circunvalació també passa per zona escolar. Per tant, en aquests moments, o per zona escolar, residencial escolar, que és el vial, o per zona comercial, que és el cas de l'Avinguda de l'Aigüeta i de les Voltes i dels 6 d'octubre, és a dir, tota la travessera de la ciutat, un lloc o l'altre, doncs fem una malfectació perquè passi això, com a mínim molt de trànsit i molt de trànsit pesat, no? Amb la qual cosa és de difícil solució fins que no hi hagi una variant que puguem doncs, treure tot el trànsit aquest i tot el trànsit que no ve a la Bisbal i tot el trànsit sobretot pesat o de transports col·lectiu de viatgers.
Hi ha espai per una variant de veritat?
Jo crec que el problema no està en l'espai, sinó que sempre s'han plantejat macrovariants amb una afectació al territori enorme, amb molts carrils que tampoc no crec que fossin necessaris, i llavors això és el que ha provocat el rebuig de la població. Amb tota la raó, perquè una obra d'aquestes, en el moment en què estem, jo crec que ha de ser això, doncs com un vial de circunvalació que tenim, però per fora de la ciutat. De fet, quan vaig fer l'altra vegada que era alcalde, vam fer el pla general, ja vam dissenyar les dues per on hauria de passar, per la Bisbal, amb les dues opcions, nord i sud, però clarament orientat al sud, que a més ens faria una miqueta d'anella per la nostra ciutat, i per tant jo crec que si algun dia la Generalitat s'ho planteja amb un projecte seriós que sigui respectuós al màxim amb el medi ambient, no seria descartable.
Quan dius sud, per on seria?
Seria seguint, diguem, la part exterior del que ara és el vial de circumulació. És a dir, començant per la zona de Cursà, anant per la zona de Cruïlles, perquè ens entenguem, i anant al final a la zona de Fonteta. Mm-hmm. Aquest era el que semblava més respectuós amb el medi ambient, perquè el sector nord era travessar doncs, la muntanya de Castell d'Empordà, fer un túnel, i aquest jo crec que tothom entenia doncs, que era el que tenia molta més afectació a la plana de l'Empordà. Com us dic, el tema però és que si encara que faci el sector sud ha de ser, la variant sud hauria de ser el màxim respectuosa amb el medi ambient, amb el passat, i no fer un talús de metres d'alçada i quatre carrils de per, o dos o tres carrils per banda. Vull dir, hauria de ser alguna cosa que fos adient al que tenim en aquests moments de trànsit, que tampoc no és el que era anys enrere. No.
Parlant de cultura, tenen pensat augmentar la programació del Teatre Mundial?
Sí, en aquests últims anys el Mundial doncs, va ser en el seu moment doncs, el referent, semblava que havíem produït una miqueta de pistonada, i ara precisament la regidora, l'Eva Rovira, doncs, ha tingut molt interès en fer una diagnosi sobre el públic que ha de venir al Teatre Mundial. Hem fet convenis, hem tingut molta sort, amb un ciutadà de la Bisbal que és molt vinculat al món de la música a Barcelona, que ha tornat a la ciutat i ha muntat tot una sèrie de concerts, a més de molt alt nivell. El dia 29, per exemple, ve la Martírio, havia de venir la Maria Mar Bonet, però per una afectació vocal ho hem hagut de deixar pel mes de febrer. Vull dir que la veritat és que estem en aquesta línia. Ens falta continuar, ara tenim aquesta línia de concerts, però hem de tornar a recuperar doncs, sessions de cinema. Crec que la gent de la ciutat ens ho demana, que s'havia agafat una línia potser més de documental, de més alternatiu, i la gent també el que demana és això, no? Que el Mundial sigui doncs, el centre neuràlgic de tota l'activitat cultural de la ciutat i que, per tant, doncs ampliar les activitats que s'hi fan, que són moltes, però en tot cas a vegades també seleccionar, no? A vegades tenim la tendència a fer qualsevol activitat al Mundial, encara que no sigui l'aforament idoni, perquè a vegades fem reunions de 30 persones i dius potser no és el lloc, i en canvi l'hauríem de dedicar molt més a això, no? A fer tota aquesta vertebració cultural de la ciutat, més enllà de les entitats, que per sort és el col·lectiu important que ens fa moltíssima de l'activitat també cultural i de lleure de la ciutat.
En quin punt es troba el nou geriàtric?
Bé, el geriàtric en el seu moment va haver-hi una subvenció, com sabeu, que l'equip de govern anterior la va descartar perquè havien de posar la resta, és a dir, era una obra de 12 milions, havien donat 6 milions de subvenció, en van descartar, per tant hem perdut ja aquesta possibilitat de fer el geriàtric nou. En aquest moment estem en converses amb el departament perquè, de fet, qui ha de fer aquesta obra no la Bisbal, sinó tot arreu, és el Departament de Drets Socials, és competència d'ells. De fet, les places de la, que tenim a la Bisbal, de les 62 places, 60 estan conveniades amb ells, per tant, i per competències, d'Estatut d'Autonomia, etcètera, la resta de legislació li correspon al Departament. Estem parlant amb ells a veure com ho volen fer. Nosaltres tenim els terrenys, com és evident, i en tot cas, si al final es descarta que el Departament vulgui fer-ho, sempre ens remet a una normativa que ha d'aprovar en breu, que en teoria havia estat aprovada el novembre d'enguany, però ho van deixar fins al febrer, en què hi haurà totes les necessitats de geriàtrics de tot Catalunya, ordenades amb el temps i amb un cronograma per veure quan tocaria. Doncs bé, hem d'esperar a veure que el treguin. Si la Bisbal no hi surt, doncs haurem de tornar a buscar finançament. Va ser una llàstima perdre aquesta subvenció, perquè 6 milions d'euros difícilment la trobarem mai, però en tot cas estem oberts a buscar noves formes de finançament, encara que sigui una col·laboració pública o privada, etc. Però en aquests moments, fins que el Departament no aprovi aquest pla d'equipaments, no podem fer pas gaire res.
I el porta-porta de residus, quan arribarà?
Bé, el Consell Comarcal està fent un estudi, perquè l'Ajuntament de la Bisbal el 2017, diria, va fer el seu. En aquell moment sortia que el millor sistema per la ciutat era el porta-porta. Durant tots aquests 7 anys no es va aplicar. Quan vam entrar vam demanar com estava el tema del porta-porta, perquè havíem contactat un tècnic per fer això. Aquest tècnic ja no estava fent el projecte del porta-porta, estava fent ja la brigada municipal. En tot cas, el Consell Comarcal ens va dir que tornaria a fer aquest estudi per tots els municipis que volguessin. Nosaltres ens hi vam adherir, perquè és evident que en 7 anys doncs hi ha altres sistemes que podrien anar bé. I en tot cas, havíem de decidir amb dades objectives quin era el millor sistema. Nosaltres, en aquest pressupost que veurem dilluns, requalifiquem una de les places, per això que us deia, perquè es dediqui només a temes de gestió d'aigua i temes de porta a porta, perquè jo crec que és, en aquest cas, en casos de serveis per la ciutat de la Bisbal, són els dos temes punyents que hem d'afrontar. El porta a porta, no podem estar 7 anys més sense fer-ho, a més amb el que està pujant tota l'entrada abocador, el cànon de residus, etc. I també amb el tema de la gestió de l'aigua, que hem estat 8 anys marejant la perdiu de si municipalitzava o no, i no havíem fet absolutament res per municipalitzar.
Hi hauria alternatives al porta a porta?
Ara, darrerament, hi ha municipis com Girona, per exemple, que ha fet aquestes àrees tancades d'aportació, que van també amb xips, amb targetes, etc. Llavors, depèn molt sempre de la tipologia dels municipis. Perquè no fos una cosa decisió del govern en base a, no sé, a gustos personals, per això vam demanar al Consell Comarcal que ens hi volíem adherir en aquesta campanya, en aquest servei que presten els ajuntaments per fer un estudi en funció de cada municipi, a veure quin és el millor sistema. També podia ser un de mixta, o podia haver-hi unitats mòbils. Bé, això és el que estan mirant. Sí que és veritat que el 2017 l'únic sistema que semblava viable era el porta-porta, perquè en 7 anys ha millorat molt la tecnologia, per tant, en algun lloc com a Girona, amb les dificultats que també té, que tot s'ha de dir. Però allà, per exemple, han optat per fer aquests sistemes tancats, amb targeta i en llocs molt determinats de la ciutat.
En el seu programa electoral deia que demanarien la incorporació de la Bisbal a l'autoritat del transport metropolità. És una qüestió que ja han fet o tenen previst fer a la Generalitat?
Sí, vam anar carreteres, per això que us comentava abans, de l'Aigüeta i de la resta de titularitat de la Generalitat. Vam anar, em sembla que era el mes de novembre, vam aprofitar per parlar amb la persona que porta els temes d'ATM, que a més és ciutadà de la Bisbal, una cosa de la Bisbal, i li vam tornar a demanar la nostra voluntat. Ens va dir que la Generalitat ho tenia molt present, que ara amb el nou pressupost, perquè també és qüestió de partida pressupostària, d'haver-hi municipis han d'incrementar les tarifes o la retribució en els serveis, en les empreses que presten els serveis, i també els ajuntaments hi han de col·laborar. Ens van comentar que quan hi hagi pressupost de la Generalitat, ells ho tenen previst, que com que saben la voluntat del Baix Empordà, o en tot cas de dos municipis fins a arribar a la Bisbal de sèrie presents, que estaven, doncs això, que estaven treballant-ho a nivell de pressupost i a nivell de Generalitat, i també ens van comentar que la idea seria que ho fes el màxim de municipis possibles del Baix Empordà, i per tant doncs, que farien reunions amb el Consell.
Això afavoriria també la baixada la baixada de preus o més control, per exemple, en les freqüències, o jo què sé, que també doncs, els municipis del Baix Empordà s'incorporessin en els descomptes que hi ha ara mateix?
Clar, això se suposaria que totes les... Però els ajuntaments hem de portar una quantitat econòmica, que això afavoreix primer que podíem entrar tots els ciutadans dels municipis que fossin part de l'ATM aquests descomptes, aquests abonaments que en aquests moments no podem tenir. Serien preus, a més reduïts que els que hi ha actualment. I el tema de les freqüències, com a mínim, tindríem més incidència a l'hora de demanar. No depèn dels ajuntaments. Cada X anys, en aquest cas cada 4 anys, hi ha el pla de mobilitat i ens demanen l'opinió. En algun cas ens fan cas i després van en funció de la utilització dels usuaris que hi ha, però en tot cas formar part de l'ATM vol dir que formes part de l'òrgan que ha de decidir aquests temes, no? I per tant tens més control o més capacitat d'incidència.
I acabarem amb dues qüestions més. La primera, si preveuen la creació d'un nou tanatori al costat del cementiri?
Sí, això ja no... La legislatura 2011-2015 vam fer el ple general, ja vam preveure els terrenys i ara estem amb converses jurídiques a veure de com hauríem de fer-ho, perquè la idea no és que ho faci l'Ajuntament i que faci l'execució del servei al propi Ajuntament, sinó estem buscant la possibilitat de fer una licitació que una empresa concessionària faci no només el tanatori, sinó estàvem mirant, per això hem tret una miqueta més, que atès que estarà al costat del cementiri també pugui fer tota la prestació del servei de cementiri.
I quan preveuen que es pugui posar en marxa la maquinària? Dic, per posar-ho en marxa, maquinària burocràtica, no maquinària d'obres, sí, que això ja anirà més endavant.
Sí, i després allò ja queda molt amb altres circumstàncies. Nosaltres hem fet les converses, les vam fer el mes de setembre, amb diverses empreses, veure també si estarien interessades. Hem començat a mirar, repescar el que ja havíem fet en el seu moment, que és mirar com han fet d'altres municipis, i tenim un primer esbós de preu de condicions, per tant, l'hem d'acabar d'estudiar. Hem d'acabar de fer, per això també vam esperar les ordenances fiscals, un estudi de costos, dels costos del cementiri, precisament perquè, com que el que ens interessa és una gestió integral, doncs a l'hora de licitar hem de saber quins costos té per poder licitar. I jo crec que aquest primer trimestre podríem tenir ja el primer esborrany per començar a preparar tota la cessió de terrenys i el preu de condicions.
I ja per acabar, durant la campanya electoral van dir que crearien un model d'entitats. En quin punt es troba aquesta qüestió?
En aquests moments hem fet la diagnosi de veure tots els espais en què es podien fer. Ara estem acabant el que són les escoles velles, acabant un procés d'obra perquè acabarà el mes de setembre tot el que són escoles velles. Estem amb el pensament de resituar la majoria de serveis en allà i després sabrem quins espais tindrem, quins necessitem i, com deia, estem fent això, una diagnosi de quins edificis en desús es puguin utilitzar i l'altre és estem buscant subvenció, tenim el que és Cal Formatxer. Hi ha un projecte de 1.600.000 euros per fer-ho. En aquest cas, per l'Ajuntament, a dia d'avui és inviable fer-ho sense cap subvenció. Estem buscant subvencions perquè aquest seria un dels llocs que podria anar-hi, sense descartar algun altre, no? Que en tot cas, d'aquí unes setmanes t'ho poder comentar millor.
Molt bé.
Perquè no vull ara avançar quan hi ha particulars implicats pel mig.
Alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, moltíssimes gràcies per aquesta doble entrevista. Ens deia dilluns que ve l'aprovació inicial dels pressupostos, no?
Sí, exacte. Ahir va passar per comissió i dilluns ja els aprovarem inicialment.
Això vol dir que anirem una mica més d'un mes de retras. Entenc que ara estan funcionant amb els pressupostos de l'any passat prorrogats.
Sí, expressament. Vam prorrogar els pressupostos perquè volíem saber quin era... la participació de tributs de l'Estat, que no havia sortit, que no va sortir fins a més o menys el 20 de desembre, i per tant nosaltres, conscientment de que el pressupost de la Bisbal, com vam comentar l'altra vegada, era molt inferior al de l'any anterior, havíem de tenir molt clar quins eren els ingressos, a més, l'altra vegada a l'entrevista vaig comentar el tema de despeses, d'ingressos també hem baixat molt perquè siguin reals, i per tant fins que no va sortir l'aportació de tributs de l'Estat, que és el principal fons que ens nodrim en aquests moments, doncs vam ser prudents i vam dir que aprovaríem el pressupost fins a saber-ho. Un cop ja ens va dir que és la pujada del 20%, que en el cas de la Bisbal són 500.000 euros, més o menys, doncs això és el que ens ha servit per acabar de tancar el pressupost.
Alcalde, insisteixo, moltes gràcies per l'atenció i per aquesta doble entrevista, i que vagi molt bé i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Ens acomiadarem fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dimarts tindrem una jornada poc assolellada, igual que ahir dilluns. Avui potser la nuvolositat més important l'esperem de cara a la tarda. Seran núvols que fins a mig matí podran ser alts i de cara a la tarda podrien ser una mica més importants. Les temperatures també seran molt benèvoles i amb prou feines baixarem dels 3-4 graus mínims i quedarem als 17-18 graus màxims. Unes temperatures que de cara a demà dimecres podran fer un mínim repunt a l'alça, coincidint amb l'arribada d'aquest nou front que impulsarà vent càlid de component sud-oest.
Nosaltres ens acomiadem aquí. Demà tornarem a les 9 del matí, a les 8 del matí, al Supermatí, amb tota la informació del Baix Empordà, que podeu escoltar a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió també amb Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia. Adéu.